Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, amb cel més tapat al matí i més clarianes a la tarda. El pas d'un front i la presència d'inestabilitat ens deixaran un estat de cel variable.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Espero que hagin anat molt bé les vacances de Setmana Santa. Ahir us va saludar aquests dos últims dies, de fet, us ha saludat en Miquel 40, jo m'hi poso avui. I explicant-vos una notícia que crec que és una bona notícia per tots, i és que ahir es van publicar les llistes definitives per les eleccions municipals, les llistes que s'han presentat a cadascun dels pobles. Es va publicitar la Junta Electoral i hem sabut i podem comprovar que Vox, el partit d'ultradreta, no ha aconseguit fer cap llista en tota la comarca, en tot el Baix Empordà. No hi ha cap llista publicada per Vox en aquesta comarca. De fet, ni a la Junta Electoral de Zona del Baix Empordà, ni a la de Girona, ni a gairebé cap d'aquestes llistes del partit d'ultradreta. Només han aconseguit prou gent per formar una butlleta a Girona i a Salt. Això és una bona notícia perquè vol dir que s'ha aconseguit, doncs, que de moment aquest partit no tingui ni representació a la taula on hi ha totes les llistes, però atenció perquè estem a punt de tancar una campanya electoral a les eleccions espanyoles en què jo crec que Vox serà una de les sorpreses de la nit perquè no està prou representada a les enquestes. I crec que tindrà més escons del que donen els sondejos. Crec, vaja, no és que ho esperi, és que m'ho imagino, en detriment de Ciutadans i de PP, que han estat fent una campanya horrible. Veurem, tot això ho haurem de veure aquest diumenge a la nit quan tanquin els col·legis electorals. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I tot això us ho hem explicat abans d'informar-vos dels titulars que deixa el dia d'avui al Baix Empordà. Per exemple, que els espectacles lumínics són la novetat, la principal novetat del Flors i Violes 2019. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia des de Palafrugell. El Flors i Violes 2019 arriba a la desena edició i comptarà amb el Flors i Violes Nit, un recorregut d'espectacles lumínics pel centre de Palafrugell. També comptarà amb un màping a la façana del centre fraternal.
Amb un màping que es projectarà a les nits diverses vegades, doncs, a la façana del fraternal, que a més doncs, serà un màping molt especial perquè representa, doncs, què passa a Palafrugell durant un any.
Acabem d'escoltar Albert Gómez, tinent d'alcalde de Palafrugell.
Sempre és una mala notícia, una notícia molt trista, que és que es tanqui una llibreria. I avui, desgraciadament, en Manel Magrinyà ens n'ha de donar una. Bon dia, Manel.
Bon dia des de la Bisbal. Doncs sí, una notícia trista, ja que aquesta diada de Sant Jordi va ser la darrera per la llibreria a les voltes de la Bisbal, doncs les seves propietàries, Anna i Núria Pérez Concs, després de 30 anys al servei de la cultura bisbalenca, van tancar per jubilació el seu emblemàtic establiment. Anna i Núria, però, van estar fins l'últim moment venent llibres en el que va ser el seu darrer Sant Jordi d'activitat comercial.
La família de Josep Fàbrega i Pou rep el certificat de nul·litat del judici franquista del seu avantpassat. Bon dia, Miquel 40.
Bon dia des de Palamós. Lluís Puig, l'alcalde, ha fet entrega a la família de Josep Fàbrega i Pou el certificat de reparació jurídica que expedeix la Generalitat i que declara il·legals totes les sentències dictades per causes polítiques a Catalunya entre l'abril de 1938 i el desembre del 1978.
Gràcies, Miquel. I una última notícia, que és que Pals té una nova àrea d'esbarjo per gossos. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Els gossos podran anar deslligats, amb excepció de les races potencialment perilloses, que hauran d'anar lligades i amb morrió. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'àrea de medi ambient.
Moltes gràcies, Eugènia. Heu de saber que l'activitat cultural d'avui, d'aquest dijous, passa per Platja d'Aro. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui us proposem gaudir de les llums del color, on Coromines, l'artista de l'exposició, fa servir el color per vehicular la vibració anímica que vol transmetre amb les seves obres.
I tot seguit la previsió del temps, on volem saber si sortir al carrer amb ulleres de sol o potser amb paraigües. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Aquest dijous tindrem un estat de cel variable amb intervals de núvols que seran més compactes al matí, que poden deixar força tapat el cel en alguns moments del dia. De cares a la tarda hi haurà més clarianes. El vent dominant continua sent de component sud, amb força entre feble i moderada. L'estat de la mar, però, ja està més encalmat respecte als dies anteriors. Pel que fa a les temperatures, es mantenen sense gaires canvis, amb una mínima d'entre 10 i 12 graus i una màxima propera als 20 graus. Demà el cel no acaba de fer net del tot i encara hi haurà prou inestabilitat com per fer créixer algunes nuvolades de tarda.
Doncs tot això és el que us explicarem avui al Supermatí de Ràdio Capital, un programa en què entrevistarem l'Albert Gómez, que és el tinent d'alcalde, primer tinent d'alcalde de Palafrugell, per parlar de flors i violes, una programació que de seguida ampliarem, i acabarem amb el nostre expert en cinema, l'Ignasi Arbat, perquè, atenció avui, avui s'estrena Vengadores Endgame, és l'última pel·lícula de la saga dels Vengadors. Segur que molts l'heu vist, segur que teniu moltíssimes ganes de veure-la i tot aquesta, aquest hype que es diu ara, que tota aquesta expectativa que ha generat aquesta estrena ha fet que s'avanci un dia, perquè avui és dijous, les estrenes de cinema només normalment es fan el divendres, avui és dijous i a la tarda ja podrem gaudir de Vengadores Endgame per veure com acaba aquesta saga de l'Iron Man, el Capitán América, Hulk i tota aquesta gent. D'aquesta estrena en parlarem d'aquí poca estona, al final del programa, amb l'Ignasi Arbat. Però atenció, perquè quan acabi aquest programa començarà amb... Començarà el Matí Capital d'en Marc Clapés i us ho diem perquè avui el Matí Capital del Marc Clapés, en Marc entrevistarà la Casa Azul, el famós grup liderat per Guille Milky Way, seran passaran pels micròfons de Ràdio Capital. I a veure què ens expliquen. De moment el que escoltem és la Revolució Sexual de la Casa Azul.
Necessites descansar ahora. Go.
Passant pràcticament 11 minuts de les 8.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
El proper divendres 3 de maig començarà la desena edició del Festival de Primavera de Palafrugell. És el Flors i Violes 2019. Se celebrarà, com és habitual, a Palafrugell, a Calella i Llafranc. I a Tamariu, les localitats acolliran més de 150 espectacles i activitats i la transformació de més de 50 espais, així com un munt de novetats. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el Flors i Violes Nit, un recorregut pel centre de la vila de Palafrugell amb espectacles lumínics. Gerard Descats, endavant.
Durant la presentació del Flors i Violes 2019, Albert Gómez, primer tinent d'alcalde de Palafrugell, ha destacat el gran benefici de l'acte. De fet, ha assegurat que és el segon esdeveniment per darrere de la cantada d'havaneres de Calella, que més capacitat de generar repercussió econòmica té. Aquesta nova edició, però, tindrà un fet diferenciador, que serà el Flors i Violes Nit. Serà la mateixa nit del divendres a 9:45 del vespre, quan es podrà veure per primera vegada l'espectacle inaugural. Serà un màping a la façana del centre fraternal a la plaça nova del municipi. Albert Gómez, tinent d'alcalde a Palafrugell, ho ha donat a conèixer aquest dimecres a Girona.
Va una mica en la línia de la inauguració de l'any passat, no? Amb el fet de poder jugar amb aquests efectes lumínics, convidar la gent a que vingui a disfrutar-lo, no? Perquè el Flors i Violes, bueno, hi portem treballant molts de mesos, estem parlant de més de 200 activitats durant el cap de setmana, més de 50 espais decorats per l'ocasió, amb un màping que es projectarà a les nits diverses vegades, doncs, a la façana del Fraternal, que a més, doncs, serà un màping molt especial perquè representa, doncs, què passa per la Fugell durant un any.
Amb aquest màping donarà el Flors i Violes 2019 per inaugurat. Enguany hi haurà més de 200 activitats, entre les quals també hi haurà un recorregut pel centre de Palafrugell amb instal·lacions lumíniques, espectacles de llum i espais interactius. Tot això sumat a l'oferta ja establerta d'anys anteriors com espectacles de música, circ, dansa, animació infantil, teatre i propostes per a tothom. La música hi seguirà present, com també el bus Flors i Violes. L'any passat es va posar en marxa un servei de transport gratuït que enllaçava Palafrugell amb les platges durant tot el dia. Enguany, aquesta proposta també hi serà. I com a aperitiu al Flors i Violes, el dimecres 1 de maig, la plaça de l'Església de Llofriu acull l'Off Flors i Violes, aquest vermut electrònic organitzat per l'equip Birres Braves Oncotrell Team, oferirà als assistents sessions de música electrònica, els millors vermuts artesans i una bona selecció de food trucks per dinar. Tot això a partir de les 11 del migdia i fins a la tarda.
Tanca la llibreria a les voltes de la Bisbal i amb ella se'n va tota una icona de la cultura i el comerç de proximitat de la Bisbal. Des de la capital de la comarca, Manel Magrinya.
Les dues germanes s'havien iniciat en aquesta activitat després que tanqués les portes l'empresa textil Can Serrats de la Bisbal, on treballaven. Va ser llavors quan es van posar d'acord amb el llibreter Joan Hugues, que s'acabava de jubilar. Nascut el 1927, Joan Hugues va ser el primer alcalde democràtic de la Bisbal i era fill de Gaietà Hugues, que juntament amb la seva dona Lluïsa Duran havien arribat a la Bisbal l'any 1932 per fer-se càrrec de la llibreria Bahí, a les voltes, que a partir d'aquell moment va passar a dir-se llibreria Hugues. Les germanes Pérez Concs li van comprar el traspàs del comerç a Joan Hugues, però elles es van establir uns metres més amunt, en un petit local situat en el número 15 de l'Avinguda de les Voltes, que amb prou feines feia 50 metres quadrats i on abans hi havia hagut l'armeria Cromols. Així doncs, on abans s'hi venien escopetes, pólvora i tota mena d'articles de cacera, Anna i Núria hi van establir un negoci de venda de material escolar i per empresa, diaris, revistes i llibres, que van inaugurar l'1 d'agost de 1987, amb el nom de Llibreria a les Voltes. L'any 1987, tant elles com la resta de petits comerços històrics que hi havia en aquell tram de les Voltes, el barber Vinyes, el fotògraf Quim Tor o la botiga de gelats La Xixonenca, van ser expulsats del local per la pressió que la forta especulació immobiliària d'aleshores exercia sobre els seus lloguers. La llibreria Les Voltes va traslladar la seva activitat a un local molt proper, situat al número 5 del carrer Agustí Font, que ha estat el darrer lloc on han exercit la seva activitat. Molt estimades pel seu caràcter afable i deixen un record inesborrable en tots els qui les vam tractar, a més del buit que sempre produeix en una comunitat la pèrdua d'un establiment tan sensible per a la cultura popular com és una llibreria.
Ja ho pots ben dir, Manel, i a més d'aquesta notícia que hem publicat a la nostra web, doncs ha generat a les xarxes socials una resposta a això de tristesa, perquè per això que explicaves, perquè és un establiment emblemàtic de la Bisbal. Lluís Puig, l'alcalde de Palamós, ha entregat a la família de Josep Fàbrega i Pou el certificat de reparació jurídica que dona la Generalitat i que declara totes les sentències dictades per causes polítiques a Catalunya entre l'abril de 1938 i desembre de 1978 com a il·legals. I és així perquè entenc que ja, aquest document té alguna implicació per Josep Fàbrega i Pou i per la seva família, oi, Miquel 40?
Aquest document certifica com a nul el judici sumaríssim de Josep Fàbrega i Pou, l'alcalde de la vila que va ser afusellat l'any 1939. La seva besneta, Montserrat Capdevila Bonai, filla de Josep Maria Capdevila Fàbrega i resident al municipi de la Bisbal d'Empordà, ha recollit el document de mans de l'alcalde. A l'acte també hi van assistir el diputat al Congrés Joan Margall i la regidora del govern Maria Puig. Josep Fàbrega i Pou va ser alcalde entre els anys 1902 i 1903 i va tornar-ho a ser entre els anys 1931 i el 1932 ja com a membre d'Esquerra Republicana de Catalunya. En acabar la Guerra Civil va renunciar a anar a l'exili i es va quedar a Palamós per problemes de salut. Finalment va ser fusellat el 12 d'agost del 1939 al cementiri de Girona a l'edat de 71 anys. Fa aproximadament un mes, l'Ajuntament de Palamós, en un acte presidit per la consellera de Justícia, Esther Capella, va lliurar 7 certificats més a les famílies de palamosins que van morir afusellats l'any 1939. L'Arxiu Nacional de Catalunya ha elaborat una llista on hi consten un total de 165 persones de Palamós que van ser represaliades per tribunals franquistes. D'aquests, una vintena van ser sentenciades a mort i executades. Ara el consistori busca els familiars per tal que puguin obtenir el document de nulitat i fa una crida a aquelles persones o famílies que desitgin la seva obtenció que es posin en contacte amb l'Ajuntament.
Això us interessarà qui tingueu gossos, sobretot a pals, perquè l'àrea de medi ambient del municipi ha creat un nou, una nova zona d'esbarjo per gossos, un espai on les mascotes poden socialitzar sense problemes i amb més llibertat perquè podran anar deslligats. Eugènia Güell.
Sí, podran anar deslligats, excepte les races potencialment perilloses, que hauran d'anar lligades i amb morrió. A més, allà mateix hi haurà una paperera habilitada on s'hi hauran de dipositar els excrements recollits, que en cas que no es faci, es pot aplicar, recordem, una sanció de fins a 400 euros. A més, per fer servir aquest espai, també cal complir amb la normativa i tenir sensat i amb xip a les mascotes. Aquesta iniciativa, que està impulsada per l'àrea de medi ambient, té l'objectiu que els propietaris i propietàries de gossos també tinguin un espai on compartir experiències i coneixement i on els gossos també puguin estar-hi sense problemes.
Gràcies, Eugeni, gràcies a tots els que ens heu informat de tot el que passa al Baix Empordà i tots els que ens heu escoltat. Ara mateix és l'hora, en aquest programa, el Supermatí de Ràdio Capital, de repassar quines són les notícies que ha deixat l'actualitat del dia i amb què ens hem de llevar més enllà de les nostres fronteres, més enllà del Baix Empordà. Hem d'explicar-vos què passa a Catalunya, Espanya i la resta del món. Denuncia la Fiscalia la simulació d'afusellament de Carles Puigdemont per un delicte d'incitació a l'odi. La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, lamenta que el Ministeri Fiscal no hagi actuat d'ofici, com sí que ha fet en altres casos com el de Baltoni Cojasel al Vallejide.
Budó ha afegit que ha trobat a faltar una denúncia contundent de PSOE i PSC sobre els fets de Coripe, però no espera que hi sigui abans de les eleccions de diumenge.
La defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva renuncia a 19 testimonis al Tribunal Suprem. Andreu Vandeneyne demana que no declarin ni el conseller Alfred Bosch, ni el senador Miquel Àngel Estradé, ni tampoc 16 votants.
Entre aquests també n'hi ha que han comparegut en d'altres procediments judicials relacionats amb els fets. El tribunal havia acceptat al lletrat la compareixença de fins a 91 testimonis i el lletrat ha decidit reduir els mitjans de prova a la vista de com avança el judici.
Els sindicats criden a omplir les urnes el 28 d'abril i als carrers l'1 de maig per recuperar drets i per revertir la precarietat. Comissions Obreres i UGT demanen una doble mobilització per no haver-se de lamentar després de les eleccions.
Aquest 1 de maig té dos 1 de maig, no? Pròpiament la mobilització doncs, que hem de fer el 1 de maig i l'altra mobilització que hem de fer el 1 de maig, que és el 28 d'abril, doncs omplint les urnes de vots per les derogacions de les reformes laborals, per la recuperació de drets i per més democràcia. Per tant, és una mobilització que és clau i esperem que l'èxit de la mobilització sigui doble, que l'1 de maig omplim els carrers i que el 28 d'abril doncs omplim les urnes de vots contra les reformes laborals, contra la precarietat, contra la sinistralitat i per la igualtat.
El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, ha refermat la importància de mobilitzar-se als carrers, a les empreses i a les urnes a l'hora de posar les persones a la centralitat de les polítiques de qui vulgui governar aquest país.
Ahir al Supermatí de Ràdio Capital vam entrevistar Bàrbara Llé, que és la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Ens va avançar que l'ocupació durant els darrers dies de Setmana Santa ha estat d'entre el 80 i també el 90%. Una entrevista a Pedro Ruiz en què vam parlar de les perspectives de la temporada d'estiu, però també de com ha anat la Setmana Santa. És així?
La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, Costa Brava Centre, Bàrbara Lé, va repassar en una entrevista al Supermatí com va anar el preludi de l'inici de la temporada alta, que en certa manera és la Setmana Santa. Lé va fer un balanç positiu i va detallar que el divendres, dissabte i diumenge van tenir entre un 80 i un 90% d'ocupació. La resta de la setmana es movien xifres superiors al 60%. La presidenta d'aquest organisme diu que el temps no va acompanyar, però que no va estar tan malament com plantejaven les previsions meteorològiques. Ale va explicar també que alguns restaurants es van veure obligats a tancar a partir del diumenge al migdia i a la tarda per les llevantades, sobretot aquells que estan més a prop, més a la vora del litoral. Sobre les expectatives per la temporada turística d'aquest estiu d'enguany, apunta una millora respecte a les xifres del 2018, però no volen, insisteix, inflar les expectatives.
I pel 2019, bueno, estem una mica a l'expectativa. Sí que és veritat que tenim un tema que no és a favor nostre, que és el tema dels ponts, que no n'hi ha ni un aquest any, hi ha molt pocs ponts. Llavors, això ens facilita molt el trencament fins a arribar a el que és la temporada alta.
Finalment, ha considerat que el context polític no va tenir grans efectes negatius en el sector de l'hostaleria.
Sis minuts per dos quarts de nou del matí, de seguida tornem.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla, uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900 100 036.
Feu-vos escriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes a casa la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garbinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell a casa vostra.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
El comentari d'opinió diari avui el deixa Ràdio Capital, el supermatí que esteu escoltant, la xef Lola Puig.
Sant Jordi, tradicional, divertit i coherent. Ja fa 8 o 9 hores que és el sant del patró de Catalunya, d'Aragó, de Portugal, de Lituània, de Rússia, Etiòpia, Grècia i algun altre lloc. Avui és un gran dia. Per molts anys, a tots estimats i estimades, amics i amigues. Tot va començar amb un drac que es convertí en llegenda i de la llegenda en resultà una tradició que uneix sentiments i cultura. Avui és festa, celebració, regalar, rebre, cultura, lectura, tradició, trobada, alegria, sortir, passejar, llegir, compartir... Cada vegada s'hauria de filar més prim i pensar en el que tenim al voltant abans que res. Escriptores i escriptors, poetesses i poetes empordanesos, llibres d'editorials de per aquí, llibreries de casa. Tenim tanta o més qualitat que en d'altres contrades. Conèixer i donar a conèixer l'essència de l'Empordà ens fa grans i ajuda a engrandir territori. Escollim els editats en paper reciclat, tintes ecològiques i missatge respectuós amb el medi. Fins i tot, potser podem fer la passejada de Sant Jordi desplaçant-nos a peu o en bicicleta. Un cop els tinguem llegits, fem-los córrer més enllà de les estanteries de casa acumulant pols o portem-los a les biblioteques properes. Que rulin, que rulin! De roses, flors, espigues, algunes n'hi ha, però segurament que no totes les que necessitem per tots els empordanesos. La primavera tot just apunta i no li hem donat temps de produir tant. Podem pensar en regalar també altres flors que ja estan obertes, com les tulipes, els ranuncles i d'altres de cultiu ecològic que ens proposa la Maren de l'Horta de la Viola de Palafrugell, o les flors que planten els productors agroecològics al voltant dels seus horts per facilitar la pol·linització, o, fins i tot, un bon ram de roselles, espigues verdes i altres flors boniques dels marges. Quan arribeu a casa per conservar-les més temps al gerro, amb aigua, podeu posar-hi el suc de mitja llimona i un puntet de sucre. Veureu que es conserven més temps. Molt bon Sant Jordi a tots i a totes.
Aquest comentari que la Lola Puig ens va enviar fa 2 dies per Sant Jordi i que matem avui, us el portem avui, la xef Lola Puig. I a aquesta hora del matí el que fem és saludar el tinent d'alcalde de Palafrugell, l'Albert Gómez. Senyor Gómez, bon dia.
Bon dia.
Hem parlat fa uns minuts de la presentació ahir dels detalls del programa de la nova edició del Flors i Violes, que es farà a partir del proper divendres 3 de maig a Palafrugell, que és, senyor Gómez, ja ho deia vostè ahir a la presentació, diu un dels, el segon esdeveniment que atrau més gent després de la cantada, és així?
Bé, si més no, com a mínim, dels que organitzem des de l'àrea de promoció econòmica.
Sí, clar, després hi hauria el Cap Roig, que quedaria...
Efectivament, i després també és veritat que les festes de primavera tenen una grandíssima capacitat també de moure molta gent, no? Per tant, jo sobretot, per evitar entrar en conflicte amb ningú, quan parlava d'això em refereixo sobretot als que organitzem des de la nostra àrea específicament, eh?
Quanta gent s'hi espera?
Doncs la veritat és que, com sempre amb aquestes coses, no ho tenim comptabilitzat d'una manera objectiva, tot i que és un tema que tenim previst perquè potser no encara en aquest any, però sí que és veritat que ara estan sortint sistemes molt econòmics que permeten, doncs, a través dels telèfons mòbils, saber els fluxos de la gent, no? I això és una cosa que en un futur volem fer tant per la pròpia cantada de veneres com per el Flors i Violes, no? Que són dos esdeveniments que sabem que tenen la capacitat d'emplenar el poble i generar molta activitat econòmica, no? I això, doncs, ho sabem evidentment, doncs, pels comentaris i pels inputs que rebem de la gent que es dedica a la restauració dels propis botiguers.
Però aquest sistema encara no està aplicat, vull dir, no, per saber no. Més o menys la gent, si l'Ajuntament té una expectativa, una previsió de gent que pugui venir a Palafrugell pel Flors i Violes.
Sí, però és això, no? Qualsevol xifra que et dongui serà totalment intuïtiva. Per exemple, a la cantada sempre hem parlat d'entre 30 i 40 mil persones, però científicament això no ho hem comptat. Per tant, jo sempre intento evitar donar xifres, no? Per la meva part.
Home, em sorprèn que la cantada 30.000 persones, quan no són la gent que hi cap a l'escenari, a les grades.
Sí, però clar, has de tenir en compte totes les pantalles gegants, clar, i tota l'afluència massiva de gent que hi ha al voltant, no? El Canadell, per exemple, hi cap moltíssima més gent que no pas al Port Bo, lògicament, Port Pelegrí, tota la gent que ho segueix des dels locals. Però precisament per això és una xifra molt poc empírica, no? Però vaja, jo crec que aviat en aquest sentit això ho tindrem aclarit, no? Vull dir que ara hi ha mètodes que permeten afinar-ho molt més.
L'últim Flors i Violes d'aquest equip de govern en aquesta legislatura, no, hi ha algun canvi, s'ha hagut de fer algun canvi per això de no poder inaugurar, no, que l'equip de l'alcalde, per exemple, no pugui participar en inauguracions o coses així?
No, la veritat és que en aquest sentit no ens ha implicat cap mena de canvi, eh? Nosaltres, com que no hi ha cap acte protocolari, diguem, en aquest sentit, ni cap acte, doncs, que hi hagi participació política, en tot cas, el que podríem haver ajustat una mica és a la presentació d'ahir, no? Però igualment, vaja, vam fer una presentació normal i no... En aquest sentit, les eleccions no ens han perjudicat, no? Sí que és veritat que, bueno, que notes que, bueno, és un ambient una mica raro, no? Perquè ara tothom està per altres coses ara mateix.
Clar, anem al programa, anem a les qüestions, el que podrà veure la gent. Hi ha més de, si no m'equivoco, més de 150 activitats en una cinquantena d'espais del municipi, tant a Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu. També, per cert, a Llofriu, el dimecres anterior, això m'ha cridat l'atenció, això m'ha fet gràcia, aquest off Flors i Violes.
Aquest vermut.
Amb l'equip de birres braves, que això estarà bé, és un vermut electrònic. Però la principal novetat, i així ho veníeu vosaltres ahir, és aquest espectacle, aquests espectacles lumínics amb el Flors i Violes nit.
Sí, un segon de res, eh?
Sí, digues.
Un segon, em permets, eh?
Sí, tant.
No, és que estic deixant el col·li un moment.
Ah, sí, endavant, cap problema. Estem parlant amb l'Albert Gómez, que és el tinent d'alcalde de Palafrugell. Ho estem fent per parlar d'aquesta nova edició, de la desena edició ja del festival Flors i Violes, que es celebrarà a partir del divendres 3 de maig al cap de setmana del 3, 4 i 5 de maig.
Vale,
ara sí, aquesta,
Sí.
De tot a lloc.
No, és la logística familiar als matins és una miqueta complicada a vegades. Ara ja està, ja he deixat el nen.
No, doncs, sí, la principal novetat aquesta, no? El Flors i Violes nit, que no sé si potser vol atreure els visitants que fins ara anaven a espectacles més... podien sentir-se atret per espectacles més musicals, no? Potser centralitzar tot el que es fa en el Flors i Violes de nit durant aquells dies?
Bé, de fet, com ho diria? Nosaltres, de fet, teníem ja l'Espai dels Ponts, que realment funcionava molt i molt bé, no? Però per aquest any volíem buscar alguna cosa que fos diferent, no? Alguna novetat, algú que fes especial la desena edició. I se'ns va ocórrer, doncs, que a més és una idea que ens agrada molt i que creiem que ha vingut per quedar-se, no? El fet bueno, el mateix concepte, no? Aquesta transformació que fem de diferents espais durant el dia, doncs com podríem jugar a la nit? I també és una miqueta com la continuació de l'inauguració de l'espectacle que es va fer Can Màriu l'any passat, no? Que ens va realment... bueno, ens va ensenyar la potència que podia tenir el fet de jugar amb les llums, el fet de fer mappings i de treballar això per la nit, no? I que això podia ser interessant i fins i tot atraure encara més gent, no? Llavors, hem fet aquest canvi de concepte. Hem passat de tenir un espai amb food trucks, els forns i concerts a generar un circuit al voltant de tot el que seria la zona centre i la muralla de Palafrugell, perquè això sí, els efectes lumínics i tot aquest muntatge que farem seran als carrers, no seran espais tancats, la gent s'ho anirà trobant, i també doncs, muntar un escenari a la zona de l'església, davant, i generar doncs, més activitat econòmica al voltant del centre, no? Perquè al final la gent el que passava és que se'ns concentrava en l'espai dels fons i no es movia tant per la vila, no? En canvi, això esperem que generi més fluxe i per tant, no hem d'oblidar que, de fet, nosaltres som l'àrea de promoció econòmica, per tant, sempre intentem buscar aquest retorn, no? Creiem que ens ajudarà i que realment agradarà moltíssim. És una aposta valenta, perquè realment l'espai dels ponts ens funcionava molt i molt bé, però, bueno, si alguna cosa és caracteritzat sempre al Flors i Violes és d'aquesta capacitat de reinventar-se, de provar
tant,
coses.
Com s'ho ha d'imaginar la gent? Diferents punts del municipi il·luminats i la gent podrà anar passejant per cadascun d'ells i s'hi trobarà coses en aquests punts? És això?
Sí, diferents carrers, per tant, sí. La gent, cada carrer es trobarà amb un efecte diferent, no? Amb coses molt, molt xules, la veritat. Que ara no desvetllaré perquè la gràcia precisament és doncs, que s'ho vagin trobant i després també molt espectacular un mapping que es projectarà diferents vegades durant la nit en la façana del Fraternal que bueno, no deixa de ser un edifici molt emblemàtic del que representa Palafrugell i que a més aquest mapping s'ha treballat molt bé i que representa una mica què és el que passa a Palafrugell durant un any, no? A nivell d'activitats i d'esdeveniments, no? Què és el que viu el poble durant un any. Jo crec que això la gent també li agradarà molt i convido tothom a que vingui el divendres doncs, a veure-ho ja a l'inici, però que a més hi haurà l'oportunitat de tornar-ho a veure en d'altres moments. Vull dir que no serà només una projecció d'un sol dia, sinó que es repetirà el mateix divendres i després durant el dissabte.
Per tant, l'espectacle bueno, inaugural de l'any passat que es va fer a Can Màriu, aquest any es trasllada al Centre Fraternal.
Sí, a Plaça Nova, diguem, eh? Mm-hmm. I bueno, ens fa patir una mica l'aforament, perquè l'any passat vam ser moltíssima gent, però precisament per això tenim previst que si la gent no ho pot veure en una primera passada, que tingui la possibilitat de veure-ho al cap d'una estoneta, i per tant anirem fent passis. I després, a banda d'això, doncs, hi haurà concertillos i, per tant, música, activitat, durant tot el vespre fins a ben bé cap allà a la una de la nit, aproximadament la una a les dues.
I com és que s'ha deixat de fer a la plaça Can Màriu?
Bueno... Doncs per això que et deia, a nosaltres ens agrada anar canviant i reinventar-nos i buscar licències nous, no per res. Realment, a la plaça de Can Màriu va funcionar molt i molt bé, però ja ho vam fer l'any passat, per tant aquest any havíem de buscar alguna cosa diferent.
Li preguntava abans per les expectatives de gent que hi pot arribar. Per cert, no, abans d'això, el programa ja es pot consultar a la web?
Sí, el que passa que el que tenim ara és provisional. En qüestió de dos dies hi haurà el definitiu al 100%, però aquest, vaja, pràcticament ja és el correcte i ens hem decidit ja penjar-lo perquè la gent ens ho demana amb temps i tothom té ganes de començar a programar-se, per tant ja és disponible a florsiviolas.cat.
Doncs això, qui vulgui saber quins els detalls de les activitats que es fan aquest cap de setmana, aquell cap de setmana del 3, 4 i 5 de maig a Palafrugell, doncs això, florsiviolas.cat, i allà hi ha totes les activitats de manera provisional. Li preguntava abans quanta gent s'espera per saber els plans de mobilitat que genera aquest Flors i Violes i com es pot facilitar que tothom qui vingui pugui aparcar, pugui circular amb tranquil·litat. Això, quins plans de mobilitat hi ha previstos?
La veritat és que em fa patir una mica. Justament ahir en parlàvem amb policia local i aquest matí hem d'acabar de parlar a veure de quina manera podem millorar encara doncs, la senyalització dels diferents aparcaments o guanyar-ne algun de nou, perquè de vegades ens hem trobat amb el poble una mica col·lapsat, no? I és això. Hem d'intentar preveure-ho millor. sí que és veritat que, i això és una bona notícia perquè em feia patir bastant, és que ara actualment tenim el carrer de la Lluna doncs tancat perquè s'hi estan acabant de fer unes obres i ahir ens van dir des d'Obra Pública doncs, que ja estaria acabat, per tant ja el tindrem reobert al trànsit i això millorarà la pròpia mobilitat, perquè si no realment encara hagués sigut un factor més complicar-ho, no?
Aquest cap de setmana de Setmana Santa certament hi va haver certa saturació en la circulació.
Sí, i a més jo crec que es va notar molt doncs, el fet de no poder passar per aquí, no? Perquè clar, Palafrugell ja de per si té una mobilitat molt complicada, a la mínima que tanquem algun carrer per qualsevol cosa, com per aquest cas, que és per la realització d'unes obres, la veritat que ens ho complica molt, no? I Setmana Santa, com sabem tots, doncs sempre és una prova d'esforç, vull dir que sí, va ser complicat, i ara de cares a, ja et dic, de cares a Flors i Violes, precisament avui tenim una reunió de coordinació per veure de quina manera podem fer-hi alguna cosa més.
Aquesta saturació que va haver aquest cap de setmana al municipi es va generar per l'arribada de població, l'arribada de turistes per Setmana Santa, i parlàvem amb la Bàrbara Aller de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria Costa Brava Centre, de l'Hotel Cap Roig, de l'Hotel Sant Roc, disculpa, i ens explicava que hi havia hagut una ocupació d'un 80-90%. Quines expectatives hi ha de cara a la temporada turística per Palafrugell? Com s'està preparant des de l'àrea de promoció econòmica?
Bueno, al final sempre parles una mica d'expectatives, per tant és intuïtiu i et bases una mica en la sensació que tens al moment. La veritat és que tenim la sensació de que serà una bona campanya, bàsicament perquè venim, per exemple, ara, sortint d'una garoinada que ha presentat una xifra rècord i que aquesta Setmana Santa també hi ha hagut una bona ocupació, tot i que el temps, com sempre, perquè això és típic de Setmana Santa, no ens ha acabat d'acompanyar, no? Però creiem que podria ser un bon estiu, sí.
Bones expectatives.
Sí.
Val. Doncs Albert Gómez, que és el tinent d'alcalde de Palafrugell, moltíssimes gràcies per passar avui per Palafrugell. Per cert, no hem parlat del tema que ens ocuparà durant... Imagino que quan ja tanquin els col·legis electorals aquest diumenge, ja estarà tot preparat per posar-nos a pensar en les eleccions municipals. No n'hem parlat gaire, perquè Albert Gómez, com sabeu, no es presenta per Junts per Palafrugell. Tenim un... han escollit per primàries un cap de llistes, en Josep Salvatella, que no sé si ha generat, em sembla, una mica de contestació interna dins del grup de Convergència.
Bueno, de fet sí que em presento, el que passa que abans de 21, per tant ho faig tant com la llista, que és una posició, doncs, entre cometes, honorífica, i és una manera doncs, de donar-los suport i tancar la meva etapa com a regidor, no? Però sí que, evidentment, sense cap mena d'expectativa a sortir, perquè si en fem 21 seria el resultat més històric de la història, no? Seria una cosa espectacular.
Ja li avanço que no serà així, no tingui expectatives.
No, i gràcies a Déu, perquè llavors em fotrien un problema, la veritat. Però sí que tot i així, a veure, desitgem i esperem doncs, fer un bon resultat. I bé, va haver-hi un procés de selecció interna amb dos candidats i ja està, però això són coses normals. Va guanyar doncs en Josep i vaja, jo crec que té tota la confiança i el suport com a mínim majoritari de tot el grup. Vull dir que en aquest sentit estem fent pinya intentant-lo ajudar perquè bueno, és un candidat novell i en aquest sentit doncs, va agafant rodatge molt de pressa i vaja, jo crec que vaja, està preparat doncs per ser un bon alcalde per Palafrugell.
Doncs això, Albert Gómez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Fins la propera, que tingui molt bon dia.
Sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Recupera aquesta entrevista, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Calla, espera, que a veure... Què vols ara, tu, Marc? Què dius?
Bon dia, company, com estàs? Bé, m'anava de grup.
Sí, bé.
Escolta, he vingut a comentar-te una cosa que crec que et pot interessar. Em vas dir l'altre dia que no saps on guardar les coses que et faran falta més endavant. Doncs, escolta, perquè tinc la solució. Costa Brava Space és l'espai únic a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada. Sí, sí. 20 tamanys diversos, des de 1 a 20 metres quadrats i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Ho has escoltat bé. Els clients confien des de mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fan reformes a la casa, la lloguen per temporada o la canvien. Però, escolta, no estic parlant de trasters qualsevols. No, 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 no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tot tipus de serveis, des de seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar o recollir el que vulguis quan vulguis. Apunta el número de WhatsApp o truca al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, eh? Apa, fins demà, que vagi bé.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú.
Ràdio Capital.
La ràdio de les eleccions municipals.
De seguida parlem amb l'Ignasi Arbat per explicar les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana. Abans, però, l'agenda amb en Martí Seguer. Al Castell de Benedormients de Castell d'Aro podeu veure les llums de color.
En aquesta exposició, l'artista, conscient de l'efecte dels colors, les formes, les taques, les dimensions i els materials, juga a presentar totes aquelles inquietuds que es mouen a l'expressió i a l'acte mateix de jugar. El color és l'element que vertebra les forces i les direccions que organitzen la percepció dels plans pictòrics i de les sensacions, tant en la pintura com al rotular sobre paper. També ho podem observar en les escultures de paper, en les quals el color no s'aplica sobre la superfície, sinó que les diverses peces que en conformen el conjunt aporten el seu propi color a l'obra. D'aquestes, Coromina n'ha iniciat una nova variació a partir dels taulers de parxís que ha reciclat com a peus d'escultures entorn del joc.
I aquest cap de setmana, Torroella de Montgrí celebra la 6a Fira Empordà Cuina i Salut.
La Fira Empordà Cuina i Salut neix amb l'objectiu de posar en valor els beneficis de la salut d'una alimentació conscient i de qualitat. Tornar als orígens on la dieta mediterrània, els productes de quilòmetre zero i l'slow food eren la pràctica diària. A la fira hi trobarem diferents activitats com tallers de cuina saludable, xerrades, tallers infantils, espectacles, tastets, cercaviles i, evidentment, totes les parades de productes de proximitat i de slow food.
I ja us avanço que demà l'entrevista del dia estarà dedicada a aquesta fira i parlarem amb el nutricionista Julio Basulto. Ens donarà alguns detalls de tota la conferència que farà en aquesta fira Empordà, com es diu, Empordà Cuina i Salut. Ara sí, Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, ara normalment posaríem la sintonia de la secció, sí. Parlaríem una mica, però és que no val la pena. Anem directament al que interessa aquest cap de setmana.
Vinga, doncs va, som-hi. Fem vol. It seems like a thousand years ago I fought my
way out of that cave. Became Iron Man. Quines ganes. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. Ignasi, estem parlant de l'esperadíssima, esperadíssima Vengadores Endgame.
Sí, noi, això és... sí, és, ja ho diem, és un moment únic en aquest any. És un esdeveniment ja no només cinematogràfic, sinó cultural, tothom aquest cap de setmana estarà, doncs, si no veient aquesta pel·lícula, estarà a punt de veure-la o n'estarà parlant o intentarà que no li parlin perquè sí, no s'assabenti de cap spoiler, però evidentment estem davant d'un dels esdeveniments, jo diria, el més gran d'aquest any. Sí que és cert que tindrem l'episodi 9 de Star Wars, però jo crec que això és diferent i que aquesta pel·lícula anirà més enllà d'aquest episodi 9 i és, en majúscules, l'esdeveniment cinematogràfic de l'any, que és més que una pel·lícula, és un fenomen. I, de fet, les projeccions, moltes de les que hi hagin aquest cap de setmana, a partir d'avui, de fet, seran una festa. Vull dir, seran una festa col·lectiva, a més, perquè el cinema estarà ple a vessar. Avui ja pràcticament no queden entrades. O sigui, la venda anticipada que s'ha produït en aquesta pel·lícula ja és brutal. S'està parlant d'una possible recaptació mundial al final del cap de setmana, el diumenge, dels 1.000 milions de dòlars.
Això és una bogeria.
Avatar és brutal. Avatar comença a tremolar. O sigui, pensem que Avatar té un rècord amb 2.600 milions de dòlars. I vaja...
Estan els personatgets blaus d'Avatar estan allà, ai, que bé Thor, no?
Sí, totalment. Vull dir que...
A quina hora la vas a veure, tu, avui?
Jo, mira, a les 8:30, perquè he anat a buscar una sessió en versió original.
Ah, ben fet.
I, sí, i llavors ja dissabte hi torno, ja ho dic, per veure-la ja doblada. Sí, sí, a més ho has de fer amb anticipació, això, perquè ja t'he dit que, mira, hi tenia un amic que em volia acompanyar i resulta que no em podrà acompanyar perquè ja no hi havia places, vull dir que...
3 hores de pel·lícula, aquí...
Clar, és això, jo és que no m'havia viscut encara... O sigui, que tu anessis a la sala el dia de que comença la pel·lícula i abans de sortir les entrades el dia a la venda ja no encaressi l'Infinity War, que potser és la que més s'assembla com a fenomen, no? Això no havia passat mai. O sigui, aquest rècord brutal de venda anticipada d'entrades per una pel·lícula que, ei, no ens han dit de què va. O sigui, no et puc donar una sinopsis perquè no la tenim. Sí que l'únic que tenim són 4 trailers.
El punt de sortida, no? El punt d'arrencada de que és com va acabar l'anterior, que és com va acabar Infinity War.
Sí, sí, però a més, o sigui, els trailers, les 4 imatges que hem vist, perquè la majoria de trailers han estat confeccionats a través d'imatges d'altres pel·lícules, les poques imatges que veiem formen part de la primera mitja hora de pel·lícula.
Ja.
És a dir, dura 3 hores, 1 minut. Per tant, tu tens 2 hores, 31 minuts d'imatges de pel·lícula que no has vist enlloc. O sigui que, clar, el nivell màxim de sorpresa per l'espectador, i a més, que venim ara d'un munt de trailers que pràcticament ensenyen tota la pel·lícula, no? Doncs aquí el que busquen els germans Russo és sorprendre l'espectador i ve per les primeres reaccions d'alguns passes que ja s'han fet o la Xina, que ja s'ha estrenat la pel·lícula, la gent surt molt pujada, no? És una eufòria brutal i les reaccions emocionals que té la gent al veure la pel·lícula doncs són molt fortes, no? I és una mica el que busques al cinema, no? Perquè, de fet, esclar, això és un viatge d'11 anys, estàs implicat amb aquests personatges, a més, si tu ja eres lector de còmics, doncs ja tot això ja et resulta conegut, no? Perquè, de fet, és aplicar la fórmula del còmic en el cinema, que no s'havia fet mai. Mm-hmm. És la primera vegada, i en aquest cas doncs es tracta del viatge final de 11 anys, és aquí s'acaba tot, entre cometes aquest tot, perquè evidentment que continua, no?, l'univers Marvel amb d'altres personatges, amb diferents pel·lícules, però ja serà diferent, perquè a més aquesta pel·lícula doncs acomiadarà en principi els personatges més veterans d'aquesta saga de 22 pel·lícules ja amb aquesta.
Aquests que els personatges que ja no podrem tornar a veure són Thor, Capitán América i Iron Man?
Sí, bueno, i de fet també s'inclourien, potser seria també Hulk, la Viuda Negra, que en principi serien els veterans, no? I l'Ojo de Halcón. Però de totes maneres, d'alguns d'aquests personatges sabem que sí que es farà alguna coseta. Per exemple, de la Viuda Negra tindrem pel·lícula, però sembla ser que serà una prequela. Val? O sigui que no, en principi no continuarà la història del personatge. De Hulk, més o menys, doncs seria el mateix. De Thor, doncs també estaríem les mateixes, tot i que aquesta setmana s'està parlant d'una possible quarta pel·lícula de Thor. Per tant, El que sí que sabem pràcticament segur que ho deixen aquí i que no tornen són Robert Downey Jr., que ha interpretat Iron Man, i el Chris Evans, que fa de Capità Amèrica. En principi, aquests dos actors es baixen aquí i sí que no s'ha parlat doncs, de cap quarta pel·lícula, ni de spin-offs, ni prequeles, ni sèries de televisió, ni històries d'aquestes. En principi, doncs, ells acaben aquí el seu contracte i no faran més pel·lícules. Altra cosa és que si els personatges puguin continuar, que jo crec que potser a curt termini no, però a llarg termini és evident que acabaran tornant d'una manera o altra, sigui un altre actor o sigui de la manera que sigui, no? Però més que res perquè Marvel tampoc es pot permetre renunciar a aquests personatges. Per tant, bueno, ja veurem, a veure, tot dependrà de la tirada que tinguin els nous personatges, no?
Per què no posem una mica de context? Perquè segur que hi ha gent que és molt fan dels Vengadors, mm-hmm. però segur que hi ha moltíssims que estan parlant, estan pensant, però aquests què diuen? Que porten aquí 10 minuts parlant d'una gent que no tenim ni idea de què va. Això és una saga, una sèrie, que va començar fa 11 anys. I que en aquests 11 anys ha tingut 21 pel·lícules.
Exacte.
21, amb aquesta 22.
Sí.
De superherois. Això ho estic explicant uh-huh. com Vengadors per Damis, de superherois. I tots aquests superherois s'han anat lligant entre ells. Les trames de les pel·lícules anaven totalment lligades. I hi ha tres pel·lícules fins ara, que són els Vengadors, que era on hi havia aquesta màxima unió entre els diferents personatges. És això, no?
Exacte, sí, sí.
I a la tercera, sí, sí. Això, tenen un enemic comú, en totes les pel·lícules hi ha enemics comuns, i en la tercera, que és l'última, el malvat Thanos, el que va ser fer desaparèixer la meitat de la població al final de la pel·lícula.
Correcte. Sí, sí, la meitat de la població de l'univers, eh?
De l'univers.
En plan bèstia.
Per tant, si eliminem la meitat de la població de l'univers, la meitat dels superherois marxen.
Exacte.
Per tant, vam acabar l'última pel·lícula que desapareixia, per exemple, Spider-Man. Marxava.
Uh-huh. Sí, sí.
I ara això és l'únic que sabem de la nova pel·lícula, que el punt de partida és aquest.
Sí, sabem doncs, que hi ha una tristor per tot el que ha passat, hi ha un dol i hi ha com una mena d'any perdut i no hi ha res a fer, no? Però de cop i volta doncs, arribarà doncs, una possible esperança, no? Que no sabem quin és exactament aquest pla, i que els que han quedat vius doncs, estan disposats a fer, més això ho diu en el tràiler, costi el que costi, intentar arreglar la solució. No? Bueno, aquí podem ja especular diferents coses, però això ja és especulació, més o menys imatges de rodatge, de coses que s'havien vist, que es puguin treballar, per exemple, en viatges en el temps, o realitats alternatives, o alguna cosa d'aquestes, per intentar solucionar. De fet, potser el viatge en el temps és una mica evident, no? És a dir, jo què sé, com ho soluciones? Doncs viatjo en el temps enrere i aconsegueixo les gemes abans que les aconsegueixi Thanos, no? Aquesta seria una opció. Però, clar, tot això ja són especulacions meves, eh? Vull dir, a partir d'aquí, cadascú que es faci la seva pel·lícula, que llavors anirem allà i que serà una que no tindrà res a veure, no?
I com dèiem, 3 hores de pel·lícula que sembla, aparentment, que no es veu perjudicada la pel·lícula per aquestes 3 hores sense poder-te moure't de la butaca, no? Per exemple, a Rotten Tomatoes, que, com sabeu, sempre és la referència on mirem les valoracions de les crítiques, un 97% de crítiques positives. Això
sí, sí.
apunta una orgia de pels espectadors de cinema de superherois.
Sí, 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 no, és brutal, és brutal. És que, bueno, jo espero veure una imatge que aquesta ens l'havien promès, que és tots els personatges en una mateixa escena. O sigui, això és una cosa que és molt pròpia dels còmics, sobretot el Josh Pérez, que era un dibuixant de les Vengadores, que ho feia, que feia vinyetes d'aquestes impossibles, que hi sortien allà com 50 o 60 personatges, no? Doncs això és potser el que ens ha faltat encara a les pel·lícules, que no hem tingut, i jo crec que aquesta ens ho han de donar. Perquè és l'última. Per tant, com no ens ho dominen aquesta, ja no ens ho donaven mai. Ja.
Doncs, escolta, hem parlat només d'això a la secció d'avui, perquè s'ho mereix, però també hem de dir que aquest cap de setmana al Cine Club Torroellenc hi fan Dumbo i Una qüestió de género, i al cinema de Palafrugell, al Garbí, hi fan Conociendo a Astrid. Dit això, Ignasi Arbat, que vagi molt bé, molta sort en la pel·lícula.
Sí, sí.
Que això,
sí, sí.
Fins i tot de sort de saber com acaba aquesta pel·lícula, si acaba bé, acaba malament, que vagi molt bé.
I aneu a comptar amb les begudes, perquè és que si llavors heu d'anar al lavabo, us perdreu coses,
ja.
Per tant, intenteu, no sé, posar-vos una sonda, si fa falta, o el que sigui. Vale?
Ignasi, que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
tenim temps per més. De seguida Marc Clapés, i demà hi torna el Supermatí. Fins demà.